Aquesta és una història que només pots viure al circuit. 24, 25 i 26 de maig. Gran premi Monster Energy de MotoGP al circuit de Barcelona, Catalunya. Compra ja les teves entrades a circuit.cat. Viu-ho!
Professor Sant Romà, bon dia i moltes gràcies.
Hola, molt bon dia, gràcies a vosaltres.
Està d'acord amb Elon Musk, amb l'historiador, amb el Yuval Noah Harari o amb el cofundador d'Apple, quan demanen amb un miler més d'experts aturar el desenvolupament de la intel·ligència artificial durant almenys mig any?
A veure, amb Elon Musk en general no hi estic d'acord, però en aquest cas en concret sí. En aquest cas en concret sí. I de fet vaig signar el manifest, com altres catalans que el vam signar, i penso que seria una bona idea. El que passa és que estic convençut que és una idea que no funcionarà, però amb això estem. Jo voldria afegir que hi ha un quart model, parlant de tres models, i el quart model, que és el de la implicació ciutadana. No deixar-ho només en mans dels governs, perquè els governs, tant el de la Xina com el dels Estats Units, tenen els seus interessos, i aquests interessos no necessàriament són els interessos de la gent. I, per tant, jo crec que aquí, més que mai, en aquesta revolució, que estem al mig de la revolució, diguem, estem abans de la presa de la Bastilla, per entendre'ns, vull dir, està començant això, aquí la participació ciutadana, la gent, és fonamental.
De quina manera?
De quina manera? Doncs exigint als governs que actuïn, però exigint que actuïn amb participació ciutadana. És a dir, aquí no val deixar això en mans d'experts, d'empreses, no cal dir-ho, les empreses tenen els seus interessos respectables, i a més si estan jugant la vida, si estan jugant molts diners, si estan jugant també el model de societat, quin tipus de societat, quins tipus de feines tindrem, com serà la societat. Per tant, les empreses van a la seva, els experts tenen les seves agendes i els governs també tenen les seves agendes. Falta la quarta pota, que a més jo crec que aquest és un paper fonamental dels mitjans de comunicació. Aquí els mitjans de comunicació juguen un paper revolucionari, precisament, no únicament perquè estiguin implicats en les possibles transformacions de feines i de rols, sinó que aquí tenen un paper fonamental de conscienciar la ciutadania de que estem en una cruïlla històrica totalment, no únicament també perquè ens estem jugant el futur immediat, sinó perquè ens estem jugant el futur a mig i llarg termini. Jo dic que jo mai havia pensat que en la meva vida podria fer alguna cosa pels meus nets, no pels nets dels meus nets, sinó pels meus nets. Jo crec que en aquests moments estem treballant pels nostres nets, per quin tipus de societat tindran i fins i tot quin tipus d'humanitat tindran.
Clar, deia, no ho podem deixar això en mans dels governs i de les empreses, sinó que la participació ciutadana serà clau. Però li torno a repetir de quina manera pràctica la ciutadania, o sigui, els mitjans de comunicació, a difondre. Però, evidentment, la ciutadania, de quina manera ens podem implicar?
Bé, en primer lloc, organitzant-se. Nosaltres, amb Civic AI, hem donat un pas endavant. No volem ser exemple de res, però sí exemple d'organització. A mi em perdonaran, però a mi em recorda moltíssim aquella estrofa de la Marsellesa, a Ciutadans, alerta Ciutadans, no diguem a les armes, perquè no es tracta d'anar amb armes, però alerta Ciutadans, formeu els vostres batallons. És a dir, Ciutadans, organiseu-vos, Ciutadans, organitzem-nos, perquè si no ens passaran per sobre. És molt important l'organització, però no únicament l'organització, sinó la conscienciació general de la societat. És a dir, cal començar ja un procés que, per exemple, amb el tema del canvi climàtic, hem vist doncs, que en aquests moments, quan hi ha reunions en el canvi climàtic, no hi ha únicament governs, sinó que hi ha tota una mena d'organitzacions socials que han anat apareixent al llarg dels anys i que finalment han fet que els governs se sentin i sempre són la veu que fa que els governs s'impliquin. Això ara és urgent, perquè no ens estem movent en temps. El canvi climàtic és una qüestió fonamental, importantíssima. Entre parèntesi, la intel·ligència artificial pot ajudar a apaivagar efectes del canvi climàtic, tanco parèntesi, vull dir que no tot és dolent en la intel·ligència artificial, ni moltíssim menys, però és el moment, les coses van molt ràpides. No estem parlant de dècades, estem parlant d'anys, pocs anys. És a dir, en pocs anys ens estem jugant al futur de la nostra societat i de la nostra espècie. Així de fort i així de clar.
Hòstia, perdó, ens estem jugant al futur de la societat i de la nostra espècie. Què pot passar? Perquè, clar, aquest crit d'alerta que està fet des d'un punt de vista teòric és molt dur, però des d'un punt de vista pràctic, si l'expliqués a la gent que està escoltant en aquests moments el món RQ, què pot passar si això no ho controlem? Ens ho pot explicar?
A veure, la probabilitat de que passi és molt baixa. Entenem-se. Però l'efecte és molt gran. És a dir, estem per primera vegada tenim una tecnologia, per primera vegada vol dir en tota la història de la nostra espècie de 200.000 anys, o de 300.000, o els que siguin, per primera vegada tenim una tecnologia que no afecta, que no és un pur instrument, alguna cosa que augmenta les nostres capacitats, sinó que és algo que toca les nostres capacitats, que les canvia, que toca el llenguatge, que toca el coneixement, els sentiments, en fi, és intel·ligència. Intel·ligència és algo humà, intrínsecament humà, i diuen artificial, diguem-ne, és a dir, toca la intel·ligència. Això potencialment, no estem parlant d'aquesta setmana, ni d'aquest mes, ni d'aquest any, però podria ser en els propers anys, pot aportar a màquines que siguin més intel·ligents que qualsevol dels humans. Per dir-ho així és clar, eh? Imaginem-nos que qualsevol màquina d'aquí 10 anys, i ho fio llarg, eh? Ho fio llarg. D'aquí 10 anys qualsevol màquina sigui més intel·ligent que Einstein, per dir alguna cosa, no? Bé, aquestes màquines, si no tenen principis ètics, per exemple, poden veure clarament que els humans som idiotes respecte a elles, no? I, per tant, prendre decisions que a mi com a humà no m'interessa gens que prenguin. Per tant, això que era un argument de pel·lícula de ciència-ficció de fa 50 anys, quan el 2001 Odissea de l'Espai, en aquests moments s'ha convertit en una perspectiva que gent que està viva en aquests moments pot haver d'afrontar d'aquí 10 anys. O 20, posem, però no 50, sinó amb una generació. I, per tant, si amb el canvi climàtic hem anat tard, perquè anem molt tard i ja veiem que se'ns està anant de les mans, ara que estem veient aquesta possibilitat, avancem-nos. I com ens hem d'avançar? Doncs ens hem d'avançar posant el debat, no simplement preocupant-nos, que és natural, és molt humà preocupar-se, sinó ocupant-nos. Ocupant-nos vol dir exigint amb els que han de fer la feina que la facin, i en aquest cas són els governs. Van molt tard, van tardíssim. No és culpa d'ells. Els temps s'han accelerat. No és culpa d'ells, no passa res. No té la culpa ningú. Però ara ja no estem parlant de qüestió d'anys ni de mesos. Les coses passen per setmanes. I, per tant, cal actuar. I, afegeixo, molt important, quart model, aquesta actuació no pot ser com sempre. Experts, governs i empreses que tenen els seus interessos. Aquí la societat és fonamental. I les organitzacions ciutadanes de tot tipus han de tenir la veu, no diria la veu cantant, però sí un lloc en les taules d'organització i de decisió. Així és de senzill, així és de clar.
Professor Sant Romà, de fet ja fa una dècada, Stephen Hawking, abans que aparegués el ChatGPT, ja ens alertava que la intel·ligència artificial podria acabar amb la humanitat. I sense ser que tan catastrofista com ho veia Hawking, no? Però anava en la línia del que vostè comentava. És evident que tot això és tecnologia. És evident que tot això són màquines. I una tecnologia, és a dir, quan culpem sempre la tecnologia de molts mals o de les màquines dels mals, no hem d'oblidar que darrere d'una màquina i darrere de la tecnologia hi ha les mans dels humans.
Absolutament. És que la tecnologia no és res estrany. La tecnologia és cultura. I no tan sols és cultura, la tecnologia és humanitat. Nosaltres, els humans, som tecnològics. No, tecnologia i humanitat, i si voleu fins i tot humanisme, són la mateixa cosa davant de la mà. No som... Som uns animals tecnològics, nosaltres. Sense la tecnologia no som res. I la tecnologia no és algo extern a nosaltres. Per tant, no estem parlant d'una cosa que ens vingui d'un altre planeta. És una cosa que elaborem nosaltres. Però precisament, com que l'elaborem nosaltres, la nostra societat i la nostra espècie, perquè aquí hem de parlar ja d'espècie, perquè ens hi juguem algo molt íntim a lo que és ésser humà, més enllà de països i de cultures i de religions i de llengües, ens hi juguem molt, doncs aquí hem d'actuar nosaltres mateixos, els nostres companys, companyes, fills, nebots, que són científics i que estan en els laboratoris com a bojos, en el bon sentit de la paraula, elaborant noves idees i noves tecnologies. Amb aquesta part de la societat, que està molt bé, hi ha una altra part de la societat que som numèricament molt més, que ens ho estem mirant i que diem, nois, a veure, una mica sí, però esclar, una mica no, hem de córrer, perquè és molt important per fer calés. Bueno, sí, d'acord, hem de córrer perquè si no la Xina se'ns avançarà. Sí, d'acord, però a veure, posem una mica d'ordre en tot això, perquè no sigui una disbauxa, perquè no sigui allò que deia fa moltíssims anys aquell futurista, l'Alvin Toffler, que anunciava el xoc del futur. El xoc del futur és que ens està arribant, és el moment en el qual el futur va massa de pressa com perquè el puguem copsar. doncs, bueno, hem de el futur el construïm entre tots, hem de tenir una mica la palanca, el botó del temps, no? De dir, anem a veure, pensem-ho bé, perquè és que si no ens podem trobar que d'aquí 10 anys lamentem no haver pres decisions abans que les podíem haver pres.
Ens pot explicar, en casos relativament pràctics i propers, per què sí que pot servir la intel·ligència artificial o per què és un perill en breu la intel·ligència artificial?
Home, com diria el gran Rubianes, podríem estar tot el dia parlant o tota la nit. A favor, molt més, a veure, molt més a favor que en contra, però molt més. És a dir, jo aquests dies estic una mica, entre cometes, cansat de parlar de coses negatives, perquè les coses negatives, el que passa és que poden ser molt negatives. I aquest és el tema. És a dir, n'hi ha poques, però poden ser molt negatives. I de positives, doncs gairebé totes. És inimaginable. És a dir, insisteixo, abans ho he apuntat.
El canvi climàtic.
Encara no sabem com, però el canvi climàtic, per exemple. És a dir, el canvi climàtic és un tema complicadíssim. Complicadíssim vol dir que té moltes variables. I quan una cosa té moltes variables, els humans ens perdem. I, en canvi, les màquines, amb moltes variables, són molt bones. Per tant, una intel·ligència artificial que ens ajudi a veure coses que tal vegada no veiem, a proposar solucions que tal vegada no se li han acudit ni el més espavilat d'entre nosaltres, ens podem donar compte que en qüestió d'anys podem donar passos que no haguéssim sigut a temps de donar. No ho sé, no tinc la vareta màgica.
Bueno, però... i en el camp de la medicina, i és que no m'ho vull
imaginar. Bueno, en el camp de la medicina salvar milions... Desena. De fet, d'alguna forma ja la intel·ligència artificial ja ha salvat milions de vides. Hem estat davant d'una pandèmia en què han mort de l'ordre d'entre 20 i 30 milions de persones, que sense la intel·ligència artificial va col·laborar a que les vacunes fossin molt més ràpides, podríem estar parlant de més de 100 milions de morts. Per tant, fem la suma, eh? Mm-hmm. És a dir, que ja en el haver... No en el debe, sinó en l'haver de la intel·ligència artificial, ja hi ha molt, molt, molt de positiu. Amb el tema de la medicina és espectacular, segur, amb noves drogues en el sentit de medicines, amb noves vacunes, amb nous tractaments, amb prevencions. O sigui, la intel·ligència, les màquines són capaces de veure coses que els humans no veiem, i per tant un càncer, els típics càncers que et maten perquè avisen massa tard, segurament estan avisant molt abans, però no ho veiem. I les màquines amb això ens poden ajudar moltíssim. Per tant, és que és impressionant. La ciència, en general, la ciència, els científics es passen més del 50% del seu temps fent paperassa, perdent el temps, fins i tot escrivint coses que ells ja saben, però per publicar-les. Totes aquestes feines les poden fer les màquines. I els científics automàticament, gairebé sense donar-se en compte, multiplicar per 3 i per 4 el seu rendiment. Per tant, augmentar el rendiment de la ciència i, per tant, avançar. Si alguna cosa en aquest món jo crec que genera una confiança generalitzada respecte a que ens dona una millor vida, és la ciència en general, no? Per tant, a veure, no es tracta d'això, de llançar-ho a la ciència, al contrari. Es tracta de ser molt conscients de que tenim amb nosaltres la tecnologia més potent, amb molta diferència, que ha generat la humanitat. Jo a vegades faig l'exemple. Posem en un sac tot el que ha generat la humanitat fins ara. Energia nuclear, ordinadors, internet, la impremta, la roda, tots els utensilis, tot. Doncs bé, tot això sumat no li arriba ni a la sola de la sabata a lo que és la tecnologia de la intel·ligència artificial. Per tant, és un canvi brutal.
A la part negativa, segurament seria, per exemple, això, és destrucció de llocs de treball, per exemple?
Bueno, però això, a veure, jo, això em perdonarà, però això ha passat en tota la revolució.
Sí.
Destrucció sí, però creació de nous. És a dir, estem davant això mateix que parlàvem d'aquesta notícia de la música. Doncs sí, bueno, però Napster, si se'n recorden, alguns se'n recordaran de Napster, a l'any 98, va començar el tema de la digitalització de la música i van passar 10 anys des que va arribar Spotify i va convertir-ho en un negoci, diguem-ne, legal i acceptat per tothom. 10 anys, no? Ara anem molt més ràpid, dividim per 10. En un any, totes aquestes empreses que ara s'estan posant les mans al cap de que la intel·ligència artificial crearà música, però de tots els colors, és a dir, farà música com si l'haguessin fet els Beatles o com si l'hagués fet Bach, o com si l'hagués fet el grup del costat, doncs tot això en un any tindrem una nova indústria que en aquests moments no existeix, no? Per tant, aquests efectes, diguem-ne, immediats, sí, els patirem, però d'aquí 5 anys gairebé no ens en recordarem de que existien determinats llocs de treball que hauran desaparegut. Per exemple, em sap greu de dir-ho, no?, però és evident que, per exemple, els call centers estan patint i patiran una transformació brutal. Les màquines segur que ho faran molt millor que els humans, i segurament ens empiparan menys amb aquestes trucades per vendre'n 50.000 coses.
Ara m'he espantat, perquè quan dit em sap greu, ja m'ha dit, no, és que els programes de ràdio ara, a partir d'ara, es faran una màquina.
No, jo...
Bueno, no seria dolent de pensar... No seria molt estrany de pensar-ho, és a dir, col·loquen una veu i se'n va subministrar la informació al dia.
Sí, però si el periodista, jo no em vull posar un nom criden, però si el periodista el veiem com un pur gestor de notícies, doncs sí, probablement una màquina ho pugui fer millor. Però si el periodista el veiem com un generador de visions del món, no? Jo estava sentint el debat que vostès tenien, molt interessant, sobre el tema de l'humor, no? Bueno, això també ho pot fer una màquina i suggerir-nos coses, però cada persona té una visió del món que no necessàriament és la del costat i la compartim a través de la cultura. Jo crec que el periodisme mateix, que pot ser que es vegi amenaçat, no?, com un dels primers, dels primers que els arribi l'aigua als genolls, jo crec que, bueno, també hi ha opcions amb aquesta tecnologia de generar nous mitjans que les persones que es dediquen a aquesta professió puguin aprofitar. És cert que hi haurà uns canvis tremendos socials, però jo diria que això passa en tota revolució tecnològica. El que passa és que amb aquesta... Sí, perdó.
Digui.
El que passa és que amb aquesta revolució en concret, els perills, no a llarg termini, sinó a mig termini, en qüestió d'anys o de poques dècades, són mai vistos. I, per tant, són pocs, però mai vistos. Però jo diria que el més immediat, a poc temps vista, és la pèrdua de la realitat, que se'n diu a vegades, no? És a dir, veurem en poc temps, en pocs mesos, anys, vídeos sencers, protagonitzats per persones existents, mortes o no existents, que són pura fantasia. Sèries senceres de Netflix generades per un noi o una noia a casa seva que els ha imaginat i que els ha creat i que les imatges són gairebé perfectes i indistingibles de la realitat. Tot això genera... Bueno, això no existeix ara. Sí que existeixen les fake news, sí que existeixen les imatges trucades, però quan tu crees mons sencers generats que són indistingibles dels que puguin haver sigut gravats o fotografiats o escrits per éssers humans, bueno, aquí hi ha alguna cosa absolutament nova, no? I això ens ho trobarem, ja ens ho estem trobant, d'alguna forma, i no cal anar gaire lluny. Als Estats Units hi ha gent que es pensa que la Hillary Clinton es menja els nens cada nit, i no ha calgut massa intel·ligència artificial per això. Per tant, aquí hi ha un primer problema greu.
A Lloreta de Plegar, tinc pendent amb el Lloreta, no sé si vols comentar alguna cosa més, Albert?
Més, que és molt interessant, no? Estava escoltant el professor Sant Romà, perquè té tota la raó en posar el crit al cel. Jo diria que, com per resumir-ho, el que n'extrec jo, és que aquesta vegada, amb aquesta tecnologia, hem de poder decidir com ens afecta. Perquè hem vist amb l'internet la influència gegant que tenen aquestes tecnologies, de com vivim, no?, en què posem valor, el que valorem, i per tant, ara som a temps de dirigir la màquina cap a un futur que no ens alieni més, no?, i que no ens generi encara més toxicitat i més problemes. Vull dir, jo crec que estem... I som a temps, i és interessant aquesta implicació ciutadana que diu el professor, sens dubte. Sí.
Lloreta, un dia d'aquests vull parlar amb tu d'un altre tema que... Ara deia el professor Sant Romà al començament, diu, amb Elon Musk no estic d'acord amb pràcticament res, menys amb això de la intel·ligència artificial. Ho dic perquè... o Twitter se'n va... Elon Musk canvia una mica la ruta, o això de Twitter pot acabar anant-se'n a fer punyetes, no?
És que el que passa és que ja se n'estan anant a fer punyetes, però està caient i no para de caure, però mai arriba al pou. Llavors, mai sap si hi ha pou o haurem de marxar d'allà perquè ja no es podrà aguantar, no? Sí, clarament Twitter necessita algun canvi de direcció o o potser d'aquí uns pocs anys ja no hi voldrem passar més estona, sens dubte.
En parlem. Gràcies, Albert. Una abraçada molt forta.
A vosaltres, gràcies.
Professor Enrau, moltes gràcies. Recordava, ara que deia que això ja passava, avui el davantal comentava que me'n recordo com el No pot ser a TV3, crec que va ser el primer programa, em vaig quedar garratibat amb una noia que era ucraïnesa, nacionalitzada nord-americana i que viu a San Francisco, que havia dissenyat amb intel·ligència artificial una mena de contenidor amb més de 10.000 missatges que havia tret del seu WhatsApp, del seu SMS, del seu Facebook, tant amb escrits com amb àudio, més de 10.000, se li va matar la parella amb accident de cotxe i vam comprovar com podia parlar a través del WhatsApp o a través de missatges de veu amb la seva parella morta. Perquè hi havia... És a dir, sense veure-la, continuava viva. Ho dic des del punt de vista del que comentava vostè, de que veurem sèries de Netflix amb gent morta, però que la veurem real fent noves sèries.
Sí, però això està pràcticament aquí. I per tant, aquest, jo diria que aquest és el primer gran tema que no és... A veure, el primer gran tema és el del canvi social i de les pèrdues, canvis de llocs de treball, efectes sobre les empreses, etc. Que això, diguem-ne, està per descomptat ja. Però el primer gran tema que haurem d'abordar com a societat global és aquest, el de la pèrdua de la realitat, i com assumim el fet de que qualsevol... És a dir, que, bueno, que aquesta mateixa entrevista d'aquí un any doncs pugui estar feta per no hi hagi darrere una persona de carn i os, com li asseguro que sóc jo, sinó que estigui feta per algú altre que, a més, està amb uns... ha llegit molt sobre un tema concret, però no sobre un altre. No sé si m'explico.
Sí,
dirigit per un govern o per una empresa, el que sigui. Per tant, aquí sí que hi ha uns temes que a més, que toquen, que no són temes tecnològics, que són temes socials, que toquen els advocats, els metges, els economistes, els periodistes, toquen a tota la societat. Aquí no podem deixar de ser ciutadans, de ser humans, perquè si ho deixem, ho podem lamentar d'aquí uns anys, diguem-ne.
Bon dia, professor. Aquí Pere Mas. Li volia preguntar una cosa. No li preguntaré què defineix la intel·ligència en els humans, perquè això jo crec que no té resposta, però en la màquina, expliqui'ns-ho de manera que s'entengui. O sigui, jo entenc que una màquina compta més ràpid que nosaltres, té més rapidesa mental, té més potència de càlcul, té més memòria, per tant, pot fer coses molt ràpidament, però no tinc clar que pugui tenir creativitat, emocions o l'arbitrarietat humana a l'hora de definir alguna cosa. Llavors, apareixin vostè si només és una màquina més potent que un ordinador com el que tenim a casa, o hi ha alguna cosa més que no sabem entendre?
A veure, la intel·ligència, com vostè bé diu, és difícil de definir, però es pot, diguem, dir de què estem parlant, no? Estem parlant d'entendre, estem parlant de raonar, estem parlant de capacitat d'abstracció, estem parlant de capacitat d'aprendre, estem parlant de capacitat de planificar... Hi ha tota una sèrie de característiques, no infinites, sinó, diguem-ne, per dir alguna cosa, mitja dotzena, 10, 12, que d'alguna forma defineixen la intel·ligència o que per dir alguna cosa, els científics cognitius s'han posat d'acord en que tot això, tot plegat, seria el sac de la intel·ligència. No? Doncs bé, fins fa 2-3 anys, les màquines suposadament intel·ligents de totes aquestes coses n'assimulaven... Ja dic que només estic parlant, ja no parlo si realment pensen o no pensen, si tenen emocions o no tenen emocions, però en tot cas simulaven bé molt poques d'aquestes coses. En aquests moments simulen bé moltes d'aquestes coses. Per exemple, tenen la capacitat d'entendre una pregunta, entendre què vol dir respondre de manera raonable a la pregunta, al nivell d'un noi o una noia d'adolescent gran, diguem-ne, entre 15, 16 anys, una cosa així. Fa 3 mesos era d'un nen de 9 o 10 anys. Ho dic per la velocitat que anem, eh? Per tant, és previsible que en qüestió d'un any puguem estar parlant de màquines que entenen raonaments filosòfics profuns i que són capaces d'argumentar amb un filòsof. Són filòsofs? No ho sé, però fan com si fossin filòsofs, no? Són capaços d'abstreure? Sí, sí. O sigui, poden fer abstraccions. planifiquen, són capaços de dir, escolta, fes-me un plan sobre tal cosa, i t'ho escriuen.
No li vull preguntar, professor Sant Romà, i ho deixarem aquí, no li vull preguntar, perquè és que hi ha una cosa que em preocupa encara més, molt més, que és si algun dia aquestes màquines poden tenir emoció.
No m'ho pregunta. Com deia Sant Agustí, si no m'ho pregunta, sé la resposta. Si m'ho pregunta, no sé la resposta.
Gràcies. Marcel Sant Romà, ha estat un plaer. Moltes gràcies.
Gràcies a vosaltres.